Suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament, també a Catalunya Informació. Última hora de ràdio de tot el cap de setmana, el Suplement. Moment de saludar la Raquel Tulleu. De Raquel, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Ara recuperàvem aquest fragment d'entrevista que vam fer fa uns dies al Sergi López, fa uns mesos ja, on explicava que l'amor ho és tot, Raquel. Hi estàs d'acord?
És que l'amor, si eliminem l'apretat salut, que òbviament té una dimensió diferent, l'amor ho és tot, efectivament.
Com estàs?
Subsistim. Jo diria, a mi m'agrada molt sempre posar nota per fer-me una idea de a nivell qualitatiu com estan les coses, no? Passar-ho a quantitatiu, jo diria que potser un 7,5 sobre 10, bastant bé.
Molt bé, doncs.
Bastant bé, subsistim. Sí, notable, notable alt.
Molt bé. La Raquel Tulleu, ja la coneixeu, és sexòloga, ginecòloga, ens acompanya molts caps de setmana per parlar de sexe, per parlar d'amor, per parlar també de feminisme. Avui et posaré en una situació amb una banda sonora, és aquesta.
I ara ella porta els nens al col·le i jo faig els plats de la nit. Ens ha costat arribar fins aquí. Jo alimento els periquitos.
Estàs cantant, tu, Lleuda?
Sí, sí, és que m'agrada molt aquesta cançó.
Ara ella porta els nens al col·le i jo faig els plats de la nit. Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Jo alimento els periquitos, ella rega el jardí. Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Jo sempre compro manxego, malgrat que ella és més de brí. Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Això ho deien els Manel a les corrandes de la parella estable, una cançó que més d'una parella segur que s'ha identificat també aquests dies.
Avui és una cançó fantàstica. Perdona que t'interrompi un segon, sí. Roger. No sé si has anat a algun concert d'ells, però...
Sí. La primera gira deixàvem pujar el públic, no?
Exacte. I era fantàstic, perquè realment la gent t'arrencava somriures constantment perquè no paraves de sentir-te identificat amb allò que deia la gent a l'escenari.
Uh-huh. Avui amb la Raquel Tulleu de Dinàmiques, de parella durant el confinament. Clar, perquè moltes parelles ara, Raquel, es troben que passen molt temps junts i a vegades d'aquí també en poden sortir conflictes, no?
És impossible pensar que un contacte 24/7, no amb la parella, o amb qui sigui, no ens obligui a canviar dinàmiques, no? I òbviament es poden posar de manifest, doncs, mancances o situacions que fins ara passaven desapercebudes o es compensaven per elements externs, i aquests elements ara a causa del confinament han desaparegut i afloren conflictes o discrepàncies o tensions que abans doncs no es veien.
Com els prevenim o com els evitem?
És molt important que contextualitzem i que entenguem que estem en una situació excepcional i que això no durarà per sempre, no? Perquè si no entres en un estat mental de dramatisme que és terrible. Però es fa imprescindible la comunicació. Ara més que mai, sempre en una parella la comunicació és imprescindible, però ara és crucial, i no la comunicació de contingència, de qui surt a comprar, qui ajuda els nens amb la classe, qui renta els plats, sinó la comunicació de debò, la comunicació emocional, la que ens permet expressar com ens sentim, quines pors tenim, què m'agrada, què no m'agrada, què m'està estressant, i la que busca espais de consens.
I important també tenir moments d'independència i d'estar sol, estar sol malgrat que estiguem tancats a casa amb gent, no?
Això és molt important, perquè l'autocura i el moment de desconnectar mentalment per fer allò que tu necessites de forma egoista és imprescindible sempre. Però és que, a més, en parella o en persones que no siguin parella però que conviuen constantment, el que passa és que es perd una part de l'interès per allò que ha fet l'altre, no? Quan en condicions normals tots sortim a treballar i al vespre arribem a casa i ens trobem, o a la tarda o al cap de setmana, tots tenim coses per explicar-nos. Tenim més capacitat de generar interès en l'altre. Si ens hem vist tot el dia i ni tu ni jo hem llegit un llibre especial que ens podem explicar, ni hem escoltat música i hem connectat amb un altre moment del passat i tenim ganes de parlar-ne, ni, en fi, no ens hem dedicat una estona a nosaltres mateixos, és molt més difícil generar aquest interès en l'altre.
Clar, també és molt diferent una parella que afronta un confinament amb 20 anys de relació al darrere d'una parella que porta uns mesos o uns anys, no?
Sí, home, òbviament no hi ha punt de comparació, no? Jo tinc un amic, per exemple, que està confinat ara amb una noia que feia poquíssim que s'havien conegut, i de fet em trucava l'altre dia i em deia: Raquel, recepta'm alguna cosa perquè tinc els genitals aquesta és una situació molt diferent, és la de la parella que fa 20 anys que estan junts, tenen dos o tres crios, a nivell mental, i no ens cansem mai de repetir els sexòlegs, l'òrgan sexual principal és el cervell, sí. A nivell mental això és molt, molt diferent.
A veure, i què li va receptar en aquest pacient?
Bueno, vam parlar, això va ser per WhatsApp, aleshores vam parlar, li vaig demanar que m'expliqués realment quin tipus de molèsties tenia, no? Si eren de...
Era un home, entenc, el de la consulta era un home.
Era un home. Si eren de desgast, o si hi havia picor, és a dir, vaig intentar fer-me una idea mental del diagnòstic i li vaig donar unes quantes pautes. Però,
pautes, sí, clar, no medicaments, eh?
Sí, li vaig donar una crema, també.
Però
és obvi que la seva situació de confinament, doncs a nivell de passió, a nivell de dopamina, no? Que és un neurotransmissor que ens condiciona moltíssim les relacions amb els altres, clar, el meu amic està de dopamina fins a les celles i, per tant, clar. La situació de confinament realment li és superagradable, no?, en aquest moment.
Mm-hmm. Si una parella supera en bona nota aquest confinament, és que ja ha superat la prova de foc definitiva?
És una prova de foc important. Proves de foc n'hi ha moltes a la vida, eh? A mi m'agrada sempre intento recordar una entrevista que li van fer a aquella dona metgessa que va patir el tsunami, que després va fer la pel·lícula, no recordo com es deia, però sí recordo haver llegit una entrevista en la que ella, restant la importància a la història tan dramàtica que ella havia viscut, deia, tots tenim un tsunami a la vida, tots passem el nostre tsunami personal, no? Uh-huh. I jo hi he pensat moltes vegades, i realment a nivell de parella en passem més d'un, perquè el pensament de que una vida en parella, estem parlant de parelles de llarga evolució, durant 30, 40, 50 anys, no hi haurà problemes, i problemes importants, és un pensament quasi ridícul. Per tant, el confinament és una prova de foc, però no la primera, i n'hi haurà moltes altres.
Segurament el temor de la parella és entrar en una rutina avorrida, no?
Les parelles haurien de tenir aquest temor sempre, perquè tenim tendència a entrar en rutines avorrides. No només a nivell de parella, els humans establim sistemes, i els sistemes acaben perpetuant-se, tant si són funcionals com si són disfuncionals. Per això costa tant, a vegades, canviar rutines que en realitat sabem que en són tòxiques, però no podem deixar de fer-les. La rutina té dues vessants, una que ens encanta, que és aquella que ens aporta seguretat, però té un altre vessant que no ens agrada gens, que és la de l'avorriment. Aleshores, si volem mantenir la nostra parella, si volem continuar, hem d'acceptar que la rutina suposa les dues, i per tant, la seguretat l'accepto, però hem d'intentar lluitar contra aquest avorriment.
I com es continua mantenint ferma la flama? T'estic fent preguntes del milió, eh? Tu, Llaura?
Sí, ho veig. La flama, si entenem flama com aquest apassionament que està visquent ara el meu amic, aquesta flama...
El de la crameta, eh?
Ah, exacte, el de la crameta. Aquesta flama no es pot mantenir, perquè aquesta flama és dopamina, posant-ho en paraules científiques. I la dopamina no es pot mantenir... No podem estar amb uns nivells altíssims de dopamina tota la vida. Mm-hmm. Una vegada passa aquesta fase tan passional i aquesta fase tan addictiva, en la que fins i tot s'arriben a donar conductes quan estàs molt enamorat, que serien equiparables a una situació patològica, es comencen a secretar altres coses que donen més apego, que es diu en castellà, donen més estabilitat, que donen més vincle, i això és el que hem d'intentar mantenir. Hi haurà moments puntuals en una parella estable de llarg recorregut de dopamina, d'elevació de la dopamina, però no podem pretendre viure com en els tres primers mesos o els dos primers anys d'enamorament. Aleshores, una cosa molt important que es pot fer a nivell de parella i que és trencar un tabú, moltes vegades les parelles venen a consulta i es queixen de que ja no troben l'espontaneïtat, que ja tot és com forçat, però tornem a anar a aquella seguretat. És a dir, vull seguretat, vull que tot sigui estable, però vull que em sorprenguis, vull novetat. Això és una miqueta contradictori. Els terapeutes parlem sempre d'espontaneïtat programada, d'una espontaneïtat que buscaré en la teva resposta, que ets la meva parella, però en realitat allò que em porta a buscar és una cosa que jo he programat. Que en el meu fur intern he pensat, va, doncs faré això perquè li agrada, faré això per intentar sorprendre-la, tot i que per mi ja no és res espontani. Fer coses que sabem que li agradin a l'altre, que sabem que li agraden a l'altre i sabem que poden generar un estat de benestar, que al final, quan estem bé, tenim més ganes de proximitat i més ganes de sexe, no?, també. Jo sé que m'enrotllo, però deixa'm explicar-te una cosa.
Digues, és molt interessant.
Mira, jo divendres vaig estar de guàrdia. Aleshores, jo faig guàrdies al Tureta, a Porta, sí. Guàrdies de metge normal, no de ginecòleg, de metge de família, diguéssim, hi ha un equip de família que m'ajuden moltíssim, i quan estàs allà 12 hores i tornes a casa, és dur, i estàs has patit desgast emocional, estàs cansat tot el dia amb aquelles mascaretes. En fi, vaig arribar, doncs com arriba un metge de guàrdia en aquests dies de confinament, no? I el meu marit havia decidit aquell dia endreçar l'habitació com feia mesos que no la teníem. I jo feia setmanes que em queixava d'ostres, necessito fer això, necessito... En cap moment li havia demanat que ho fes. Però ell necessitava o va voler donar-me aquesta sorpresa quan jo arribés, no? Realment jo li vaig dir, hòstia, ara mateix ets com un au del paradís, no? Que són aquelles aus que hi ha a Nova Guinea, aquelles tan boniques amb aquelles plomes que estarrufen per seduir a la parella, que el que fan abans de fer el ball, diguéssim, de seducció, és endreçar l'espai on faran el ball. Treuen tots els branquillons, treuen les fulles, perquè entenen que quan es disposin a fer aquest ball de seducció, la parella serà més receptiva si l'espai és bonic. Clar. I li vaig dir jo, ostres, Adrià, ets com un au del paradís, no?, ara mateix, intentant fer-me sentir bé. En el fons, estava buscant proximitat, estava buscant fer-me sentir bé i, òbviament, per mi és un regal i em fa sentir més proper a tu, fa que m'oblidi del confinament, que m'oblidi del mal rotllo. Hem d'intentar buscar tots aquests intercanvis d'afecte i de sensibilitat i d'empatia que ens aproximin a l'altre.
El sumum, segurament, de la parella estable que ha caigut en la rutina són aquells que es diuen papa i mama entre ells, no?
Sí, això als sexòlegs no ens agrada gens, perquè, a més, a nivell mental, el llenguatge està estudiadíssim que ens fa efecte, és a dir, allò que nosaltres, la nostra realitat es modifica a través del llenguatge. I quan passem a dir-li a l'altre papa o mama, perdem de vista el rol original pel qual vam escollir aquella persona, que la vam escollir com a parella, no com a papa o mama. Ets papa o ets mama dels teus fills, no de la teva parella. Per tant, no és bo a nivell de desig, a nivell d'erotisme, no és gens bo dirigir-nos a l'altra persona com a papa o mama, no? Com si fossin els fills i com donant-li només rellevància a aquesta esfera de l'altra persona.
El teletreball també condiciona després com ens relacionem a casa. Suposo que, clar, traslladar els problemes de la feina, que quedin en el mateix lloc des d'on treballem i on vivim, tot això és sumar-hi més punts negatius, no?
Sí, tot això és suma i sigue, que diuen. Sí, està bé les persones que han de fer teletreball, està bé que tinguin un espai adequat i aïllat de la resta per fer aquest teletreball, per poder-ho fer adequadament, per poder-se, un, concentrar, i dos, no sentir-se observat. I després també està molt bé trobar un espai de blanqueig, diguéssim, un cop acabes el treball i t'incorpores de forma efectiva a la família. És a dir, si tocaves el treball a 10 i a 12 tens dos nens agafats als pantalons o a les faldilles i la teva parella demanant-te que facis beixamel, és molt difícil desconnectar i és molt més fàcil, per tant, que es produeixin conflictes i que hi hagi tensions.
Raquel, com evitem caure en pràctiques antieròtiques aquests dies que estem tan tancats a casa?
Aquests dies, per evitar caure no només en pràctiques antieròtiques, diguéssim, en estats mentals nocius, la primera cosa que hem de fer és ser molt generosos. Ser no només optimistes, el que deia abans, no? Tenir clar que això acabarà, sinó ser generosos i intentar percebre com se sent l'altre, quines necessitats té. I després, en una qüestió molt més pragmàtica i d'erotisme, i posant-nos en aquests ulls de l'altre, pensar com ens percep l'altra persona, no? És a dir, si no em pentino, si vaig tot el dia en pijama i en pantufles, si potser fins i tot evito la dutxa, carai, li poso difícil a l'altra persona perquè se li desperti l'erotisme. Intentem continuar tenint autocura, higiene per descomptat, una miqueta de sol al dia encara que sigui en un balcó, i sobretot això, ser generosos, ser empàtics i intentar posar-nos, com diuen els anglesos, step in the other shoes, posar-nos a les sabates de l'altre i pensar què preocupa a l'altre i com em veu. I si jo em veig a través dels ulls de l'altre, potser m'adonaré que, carai, que fa 5 dies que no em rento el cap i això potser és poc atractiu.
Molt bé. Doncs avui unes lliçons molt recomanables amb la Raquel Tullau, de sexòloga ginecòloga. Ja ho sabeu, com sempre, molt interessant tot el que ens trasllada l'antena del suplement.